Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
He substituït la vida per la nostàlgia.
Baltasar Porcel, Sol negre, 1961.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, produït des del Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem l'equip que el fem possible, en Santi Grimau al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Obrim el programa destacant alguns dels temes que han estat notícia aquesta setmana. Dilluns es feia pública la nova exhortació apostòlica del Papa Francesc, anomenada Gaudete et Exultate, que ho traduiríem com a Alegreu-vos-en i celebreu. El tema d'aquest nou document és la crida a la santedat en el món d'avui. Durant els 5 anys del pontificat del Papa Francesc, ha publicat 2 exhortacions apostòliques més, Evangelii Gaudium, la joia de l'Evangeli, l'any 2013, i Amoris Laetitia, l'alegria de l'amor, l'any 2016, fruit dels 2 sínodes celebrats sobre els desafiaments pastorals de la família. El mateix dia, el dilluns, celebràvem la solemnitat de l'Anunciació del Senyor, un dia en què s'escau la jornada a favor de la vida. L'objectiu d'aquesta jornada és la presa de consciència de l'inestimable valor que té tota vida humana i de què cal acollir-la amb responsabilitat. Qui coneix bé l'alegria que suposa una nova vida a la família després d'uns anys sense poder tenir fills és un matrimoni del Vendrell que ens parlaran de la naprotecnologia. Avui coneixerem el seu testimoni a l'espai de l'entrevista. I també des d'aquesta setmana i fins al dia 24 d'aquest mes d'abril és el període de preinscripció escolar als centres públics i concertats de Catalunya pel curs vinent, un moment en què els qui sou pares teniu el dret d'escollir que els vostres fills cursin l'assignatura de religió. En parlarem d'aquí una estona. I aquest mes d'abril es commemora el 50è aniversari de l'assassinat de Martin Luther King, un referent mundial de la no violència. Aquest diumenge, l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, ens apropa a la seva figura en la glosa als quatre vents.
Déu vos guard. L'octubre de 1964, Martin Luther King es trobava a l'Hospital Sant Joseph d'Atlanta sometent-se a una revisió mèdica pel seu deteriorat estat de salut, malmesa pels seus anys de lluita titànica contra la segregació racial. Allí al llit li va arribar la notícia de la concessió del Premi Nobel de la Pau. Acompanyat de la seva dona Coretta, a primers de desembre va viatjar a Suècia i Noruega per recollir el premi. En el seu camí es va aturar a Londres, on va ser convidat a predicar a Sant Paul. En el majestuós temple va pronunciar el seu discurs sobre les 3 dimensions. La primera és «Estima't tu mateix», que és la longitud de la vida. La segona és «Estima el teu proïsme com a tu mateix», que és l'amplada. Però mai no oblidis la tercera. «Estima Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament», que és l'altura de la vida. En el document de concessió del Nobel es deia «El doctor King ha aconseguit mantenir els seus seguidors fidels al principi de no violència». Sense l'eficàcia d'aquest principi, les marxes i demostracions podrien fàcilment haver estat violentes i haver abocat a saquejos i vessament de sang. En el present mes d'abril commemorem el 50è aniversari de l'assassinat de Martin Luther King, ocorregut el 4 d'abril de 1968 a mans d'un tirador expert quan es trobava al balcó d'un hotel de Memphis. La història el va convertir en un referent mundial de la no violència al costat de Gandhi. Els dos es van inspirar en la doctrina de Jesucrist d'amor i perdó, de fraternitat universal i d'igualtat, i d'igual dignitat de totes les persones. Des de la seva església de Montgomery, de confessió baptista, de la qual era pastor, no va contemplar passivament la injustícia de la segregació racial i el menyspreu a la població negra al sud dels Estats Units. La va denunciar i es va posar a disposició de la seva comunitat per lluitar-hi en contra, però sempre de manera pacífica, desterrant del seu pensament l'odi i de la seva acció la violència. Va saber què eren les amenaces, els empresonaments, els atemptats i, al final, la mort. Jesucrist va proporcionar el principi, Gandhi el mètode i Luther King l'aplicació a una situació concreta, la discriminació en els autobusos de la capital d'Alabama. És un exemple per a tot cristià, també per als catòlics que celebrem igualment una figura universal que va saber reflectir en circumstàncies molt difícils la veritat de l'Evangeli. Adéu-siau.
Aquest diumenge és el tercer del temps de Pasqua. L'Evangeli que escoltarem pertany al capítol 24, segons Sant Lluc, versets del 35 al 48. I com cada setmana, l'Evangeli anirà acompanyat del comentari del biblista mossèn Joan Magí.
Mentre parlaven d'això, Jesús es presentà enmig d'ells i els va dir:
Pau a vosaltres.
Ells, esglaiats i plens de por, es pensaven que veien un esperit. Jesús els digué:
Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus. Soc jo mateix. Palpeu-me i mireu. Els esperits no tenen carn ni ossos, com veieu que jo tinc.
I mentre deia això, els va mostrar les mans i els peus. Però com que de tanta alegria no s'ho acabaven de creure i estaven tots sorpresos, els digué:
Teniu aquí res per menjar?
Llavors li van donar un tros de peix a la brasa. El prengué i se'l va menjar davant d'ells. Després els digué:
Això és el que us vaig dir quan encara érem vosaltres. Cal que es compleixi tot el que hi ha escrit de mi en la llei de Moisès, en els profetes i en els salms.
Llavors els obrí el cor perquè comprenguessin les escriptures. Els digué:
Així ho diu l'escriptura. El Messies ha de patir i ha de ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, i cal predicar en nom d'ell a tots els pobles la conversió i el perdó dels pecats, començant per Jerusalem. Vosaltres en sou testimonis, i jo faré venir damunt vostre aquell que el meu pare ha promès.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 15 d'abril celebrem el tercer diumenge de Pasqua. Seguim la victòria de la Pasqua alliberadora en el progrés de la fe en la resurrecció de Jesucrist, el nostre gran sacerdot, que ens obre el camí nou i viu d'arribada a Déu.
Un camí de renovació en plena acceptació de la voluntat del Pare, l'ofrena del culte del Nou Testament. Els enviats de Jesús la vivim i preparem anunciar l'Evangeli amb la força de Jesús que transforma i santifica per l'Esperit Sant.
Un camí que passa a través de la cortina del lloc santíssim, que és la humanitat de Jesucrist. Serà bo que mantinguem indefectible l'esperança que professem i vetllem els uns pels altres per animar-nos a l'amor fratern i a les bones obres.
El Papa Francesc ens diu: Pau VI va invitar a ampliar la crida a la renovació per expressar amb força que no es dirigeix només als individus aïllats, sinó a l'Església sencera. Recordem aquell memorable text que no ha perdut la seva força interpel·lant. L'Església ha d'aprofundir en la consciència de si mateixa, ha de meditar sobre el misteri que li és propi. D'aquesta il·luminada i operant consciència brolla un espontani desig de comparar la imatge ideal de l'Església, tal com Crist la va veure, la va voler i la va estimar com a esposa seva, santa i immaculada, i el rostre real que avui l'Església presenta. Brolla, per tant, un anhel generós i gairebé impacient de renovació, és a dir, d'esmena dels defectes que denuncia i reflecteix la consciència a manera d'examen interior, enfront del mirall del model que Crist ens va deixar de si mateix.
L'Evangeli ens presenta Jesús donant-nos la pau i ensenyant-nos les mans, les mateixes mans que el fan reconèixer quan parteix el pa.
A l'Evangeli de Lluc, veiem la progressió dels deixebles en la fe de la resurrecció. El testimoni de Simó s'afegeix al dels dos deixebles de Maús. Tots fan l'experiència de Jesús que els porta a la pau. El recorda els seus anuncis de la passió, mort i resurrecció d'acord amb les Escriptures, i els obre els ulls perquè n'entenguin el sentit. Demanem al Déu de la pau que ens perfeccioni amb tota mena de béns perquè puguem complir la seva voluntat.
A l'espai de l'entrevista d'aquesta setmana, quan hem celebrat la jornada Provida, comptem amb el testimoni d'un matrimoni del Vendrell, la Jordina i en Venancio, que davant la impossibilitat, durant 7 anys, de tenir un fill, van recórrer a la naprotecnologia, un mètode sorgit de l'Institut Pau VI als Estats Units que permet identificar de manera natural les causes de la infertilitat en la parella. Gràcies a aquest mètode, ara fa més d'un any, va néixer el seu primer fill, en Marc. Tenim via telèfon, ens acompanya en Venancio Carrión. Benvingut.
Gràcies, Anna.
Com vau conèixer aquest mètode de la naprotecnologia?
Bueno, abans del mètode vam sentir parlar de naprotecnologia pels estudis que la Jordina i jo ja vam començar després de casats, estudis de pastoral familiar del matrimoni a l'Institut Joan Pau II, que té seu a Roma, també aquí a Espanya, a València. I bé, doncs en alguna d'aquestes assignatures de mètodes naturals o infertilitat, doncs ja va sortir aquesta paraula. I va ser, diguem-ne, el primer contacte, no?, amb el concepte de la naprotecnologia.
I en què consisteix exactament?
Bé, és un plantejament mèdic, 100% mèdic. Diguem-ne, la principal finalitat és l'estudi de la dona, del cicle de la dona, és un estudi de salut mèdica. El que passa que és veritat, aplicat al matrimoni, pot ajudar d'una manera molt directa a fer un estudi d'esterilitat i infertilitat, trobant les causes.
I gràcies a la naprotecnologia va poder néixer el Marc. Després de 7 anys, hem dit, no? Després d'un període llarg...
Exacte. Sí, 7 anys de matrimoni. Quan vam començar nosaltres la consulta, doncs estaríem a 6 anys i mig, pràcticament. Uh-huh. Però sí, va néixer gràcies a la naprotecnologia. És a dir, perquè vam arribar a un diagnòstic primer, vam aplicar un tractament tant a la Jordina com a mi, perquè teníem causes, tots dos, i, clar, quan els valors, per dir-ho d'alguna manera, eren correctes, doncs el que ens va dir la doctora sempre era: jo no dono fills, no sé com ve un fill, no, en aquest sentit, però ara mèdicament sí que podrien arribar a mesurar quins són els valors necessaris i òptims. Quan vam arribar a aquest punt va dir: bueno, doncs ara ja toca esperar, no? Per dir-ho d'alguna manera, evidentment, t'ajuda a pautar el tema de les relacions, per aquesta finestra, no?, de la fertilitat de la dona, però si tots els valors acompanyen, doncs, bueno, com a mínim es facilita aquest camí, no?
I com vau viure aquest embaràs tan esperat?
Bueno, clar, aquest embaràs va ser... No, sempre diem, no?, el doble miracle ja de qualsevol naixement i el nostre, perquè tan esperat, no? Però, bueno, no es pot descriure en paraules. Sempre recordem el moment del Nadal, no? Perquè és veritat que els homes, doncs sí, no?, esperem el fill, però clar, el que espera o el que està més en contacte és la mare, no? Clar, va néixer el Nadal, no? Mm-hmm. Doncs en aquest sentit era tot un Nadal molt diferent, molt... L'espera, no?, del nen Jesús, el naixement, doncs va ser un miracle i va ser, bueno, un Nadal molt diferent.
Perquè, de fet, vosaltres estàveu immersos ja en un procés d'adopció, no? Us havíeu plantejat altres vies, podem dir.
Exacte. Abans d'arribar ja definitivament a la naprotecnologia, doncs seria els 5è any de casats. Jo diria que el 2011-12 ja van començar aquest procés d'adopció, però clar, has de fer tot un tema de preparació, tant de dir que bueno, doncs tens una idoneïtat, no?, que és el terme que s'aplica, i comences ja a veure en quin país... La ICAE, no?, el mediador per a aquest país, per a un altre. I és vital que ja havien començat tot aquest procés, fins i tot a Colòmbia, es va cancel·lar el tràmit de Colòmbia, pel país ja va dir que no acceptaria més expedients, i el segon intent va ser a Perú. Per tant, ja portàvem un camí, després de 5 anys de casats, de dir, bueno, doncs ens obrim al tema de l'adopció, a veure si és aquest camí, no?, el que Déu vol per nosaltres. Per tant, ja va vindre el mar quan nosaltres, diguem-ne, ja havíem pensat que no vindrien els fills, no?, per via natural, de cap manera. Sí, sí.
I aquesta experiència que heu viscut vosaltres en primera persona ha fet que us impliqueu molt en donar-la a conèixer, no?, perquè altres parelles també, doncs, que estiguin passant, doncs, la mateixa situació, doncs, puguin conèixer d'aquest mètode.
Sí, exacte. No? Clar, això ho podem dir després d'un temps. És veritat que sempre hem estat implicats a la pastoral, no?, sigui a la parròquia, sigui a moviments d'església, hem preparat els nuvis, no?, de cara al matrimoni. En aquest sentit, sempre hem fet alguna tasca, no?, més pastoral, i clar, això era evident, no?, aquesta vocació matrimonial d'ajuda a altres matrimonis s'ha de donar a conèixer. Perquè, clar, també ens trobaven cada cop més matrimonis amb una situació similar o exacta, no?, de dir, molts anys de matrimoni i no venen els fills, i d'alguna manera, en el teu context d'església, molts matrimonis sí que tenen fills, i no un, sinó dos, tres i quatre, no?, moltes famílies nombroses. I, clar, hem dit, hem de fer un camí, hem d'ajudar a nivell d'església a fer un camí, per dir-ho d'alguna manera, una pastoral davant de la infertilitat o esterilitat en el matrimoni.
I una parella que ens pugui estar escoltant i que es trobi en la mateixa situació, com vosaltres fa uns anys, quins passos els recomanaríeu que han de fer?
Bé, nosaltres, d'alguna manera, estem facilitant, no?, aquest camí, i per això el que hem fet, primer de tot, és una plana web, on tenim la informació, però oferim també vies de comunicació, bé un e-mail, un compte d'e-mail o el WhatsApp, i d'aquesta manera concretem un dia d'una trucada informativa, sigui amb nosaltres, n'hi ha 2 o 3 matrimonis més que ens ajuden a aquesta tasca d'un primer contacte, i és rebre informació inicial. El segon pas ja seria començar el tractament, però primer s'ha de fer un estudi del cicle de la dona, i el que fem servir nosaltres és el model Creighton, que bé, és una observació de l'evolució d'un indicador de la dona, en aquest sentit fent servir la mucositat íntima de la dona a la seva evolució, no?, molt similar al que és el mètode del Billings, d'acord? Després d'això, que ja seria el segon pas, sí que la doctora especialista ja podria començar la consulta. Per tant, el consell és contactar amb nosaltres, amb la plana web, mitjançant la plana web, i una trucada informativa per aclarir, no?, aquest camí que s'ha de fer.
Quina és l'adreça d'aquesta pàgina web?
Sí, naprotec.es. www.naprotec.es.
Molt bé, doncs aquí trobaran, doncs, tota la informació que necessitin, no?, aquestes parelles.
Exacte.
Doncs avui a l'espai de l'entrevista, a través del testimoni del Venanci, també de la Jordina, que no hem pogut parlar amb ella, però és part implicada directament, hem parlat de la naprotecnologia, un mètode mèdic que permet identificar de manera natural les causes de la infertilitat en la parella. Venancio Carrión, gràcies per acompanyar-nos avui al nostre programa i pel teu testimoni.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, fins aviat, que vagi molt bé. Adéu. Obrim ara el bloc de notícies explicant-vos que des d'aquest divendres i fins al dia 24 d'aquest mes està obert el període de preinscripció dels centres escolars públics i concertats de Catalunya pel curs vinent. És en aquest moment quan es pot triar la classe de religió.
Actualment, a Catalunya hi ha almenys uns 250.000 alumnes que cursen l'assignatura de religió en l'etapa d'educació obligatòria, entre els 3 i 16 anys, impartida per més de 4.500 docents. Són dades que s'han donat a conèixer aquest dimecres en la presentació de la campanya anual per promoure l'elecció de l'assignatura de la religió catòlica. Una presentació presidida per l'arcabisbe Jaume Pujol, president de la Conferència Episcopal Tarraconense i bisbe delegat per al Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament. Ha recordat que l'assignatura és voluntària, que no és cap privilegi de l'Església, sinó que és un bé per a la societat, per evitar molts problemes d'ignorància religiosa.
conèixer la nostra cultura, la nostra història, perquè Catalunya es va fundar sobre les bases religioses, lògicament fa més de 1000 anys. Després la religió és humanitzadora, dona un sentit humanitzador a la persona, ensenya valors, ensenya virtuts. La classe de religió és una assignatura, diem assignatura de religió, què vol dir? Que és igual que les altres assignatures, perquè la classe de religió no és, és una altra cosa que volia dir, és, no és catequesis, és una altra cosa, és una classe de religió, com les demés classes. S'expliquen conceptes, s'expliquen valors, s'expliquen nocions, és a dir, entrelaçades, no. Però la classe de religió també té un fons ètico moral, és a dir, s'ensenya als alumnes a ser bones persones, a estimar, és a dir, se'ls dona a conèixer el que és la religió catòlica, que és una religió d'amor, que Déu és amor, que Déu ens estime, que Déu... I tot això s'explica, no?, des d'un punt de vista pedagògic, també.
Per la seva part, el director del Secretariat Interdiocesà d'Ensenyament de la Religió a Catalunya, Pere Micaló, ha manifestat que cal parlar de l'assignatura de religió de la mateixa manera que parlem d'altres matèries escolars i que, a més, cal dotar-la de més visibilitat.
Una campanya que voldríem que respongués a la coneixença perquè els pares es puguin plantejar si porten el seu fill o no a la classe de religió. Pensem que la classe de religió, doncs, és una matèria força desconeguda, perquè ara també ens trobem que hi ha molts pares que no porten els seus fills a la classe de religió per desconeixement, o bé perquè ells ja no han anat a la classe de religió i, per tant, doncs, no opten per aquesta matèria, per això, perquè, com que potser no hi veuen la importància, doncs ja no opten per la classe de religió i voldríem, doncs, trencar aquesta tendència.
En la presentació d'aquesta campanya també hi ha participat Montserrat Claveres, que és professora de religió de l'Institut Montserrat de Barcelona i doctora en Història de l'Art. Claveres ha explicat que avui dia aquesta assignatura és cursada per alumnes molt diversos i per aquest motiu cada docent l'adapta a les seves necessitats.
Torno també a repetir que a les classes de religió hi ha alumnes de tota mena, no només alumnes que són nois i noies nascuts aquí, crescuts aquí, i per tant un diria que tenen les creences religioses cristianes, sinó que també tenim alumnes musulmans, també tenim alumnes de religió, per exemple, evangèlica, abans parlàvem. Però tampoc garanteix que els alumnes que són d'aquí siguin creients. I és per això que allò que examinem quan nosaltres fem els exàmens a final de trimestre són els continguts que, ara diré, són els continguts. No mai la fe que et puguin tenir, perquè pot haver-hi i hi ha alumnes que venen a classe de religió no batejats i no confirmats, si són més grans, i amb cap creença religiosa, o a vegades fins i tot amb pot ser que vinguin amb prejudicis.
L'elecció de l'assignatura de religió es pot fer fins al dia 24 d'abril a través dels formularis de preinscripció de cada centre.
I coincidint amb la jornada a favor de la vida, s'ha celebrat una eucaristia presidida per l'arquebisbe en la que ha demanat mirar la vida com un do i rebre-la amb gratitud.
Monsenyor Jaume Pujol va presidir l'eucaristia a la capella del Centre Diocesà de Pastoral, Oblates, en la jornada a favor de la vida que aquest any ha portat per lema Educar per acollir el do de la vida. En primer lloc, el senyor arquebisbe va agrair la tasca de totes les persones de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar, encapçalada per mossèn Josep Masdeu, a les religioses de l'Institut del Verb Encarnat i a tots els voluntaris que fan possible la realització dels projectes. En l'homilia va manifestar que hem de mirar la vida com un do i rebre-la amb gratitud. Només si ens acceptem i estimem tal com som, podrem estimar i respectar els altres, va dir. El prelat va expressar que la família és el primer lloc on cal educar en l'acollida de la vida, en l'amor incondicional vers totes les etapes que ens pot tocar viure i les dificultats que poden sorgir, que pot ser atendre un familiar malalt.
I tanquem aquest bloc amb el que us anunciàvem en començar el programa, la nova exhortació apostòlica del Papa Francesc, Gaudete et Exultate, sobre la crida a la santedat en el món contemporani.
Com constata el pontífex a l'inici de l'exhortació, no es tracta d'un tractat sobre la santedat, sinó que l'objectiu és fer ressonar un cop més la crida a la santedat,
procurant encarnar-la en el context actual, amb els seus riscos, desafiaments i oportunitats. A través de 5 capítols, el Sant Pare afirma que la santedat és tan diversa com la humanitat i que tots hi estem cridats, vivint amb amor i oferint el propi testimoni. Descriu dos subtils enemics de la santedat sorgits en els primers segles, l'agnosticisme i el pelagianisme, i apunta alguns signes significatius de santedat en el món d'avui en forma de 5 grans expressions d'amor a Déu i altruisme, com són la perseverança, l'alegria i el sentit de l'humor, l'audàcia, la vivència comunitària i la pregària constant. En darrer lloc, el Papa Francesc se centra en el do del discerniment davant les distraccions que existeixen i que el món les presenta com si fossin totes vàlides i bones. D'aquí que demani a tots els cristians examinar diàriament la seva consciència en un diàleg sincer amb Déu. En breu, l'exhortació es podrà llegir en català. De moment, la versió castellana ja es pot trobar al web de l'Arquebisbat de Tarragona a la secció Documents/Santa Seu.
Fem ara un cop d'ull als actes d'agenda que hi ha per aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Pel diumenge 15 d'abril hi haurà la segona cursa solidària i caminada a favor de Càritas Parroquial d'Alcover. Tindrà lloc Alcover Niu de l'Àliga i organitza el Centre d'Atenció Primària de l'Alt Camp. Pel diumenge 15 d'abril, la pleca arxiprestal a Guimarà amb el següent programa. A 11:15, el punt de trobada a la parròquia de Santa Maria de Guimarà. A 11:00, la pregària de Tèrcia. Acabada la pregària, visita turística als llocs de Guimarà. A 13:45, el trasllat al santuari de la Bovera, on hi haurà el dinar de germanor. A 17:00, l'eucaristia presidida pel senyor arquebisbe Monsenyor Jaume Pujol. Tindrà lloc a Guimarà i organitza l'arxiprestat d'Urgell Garrigues. Pel diumenge 15 d'abril, 7 de 10, xerrada, l'avortament, l'única sortida, un sí a la vida, a càrrec de Maria Josep Rueda i la doctora Míriam de la Flor, membres de la Delegació Diocesana de Pastoral Familiar. Amb el següent horari, a 17:45 de la tarda, l'eucaristia a la capella de l'Estonac, l'Ensenyança de Tarragona, i a 17:45 de la tarda, la formació testimoni a la Casa dels Concilis, organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. Pel dijous 19 d'abril, la inauguració de l'exposició El Crucificat, a Tarragona. Aquesta exposició, que es podrà visitar fins al dia 19 de maig, vol ajudar a descobrir l'art i els sentiments dels diferents autors al llarg del temps del crucificat a través de la mirada del fotògraf Francesc Roca. En l'acte intervindran el fotògraf Francesc Roca, el comissari de l'exposició Joan Gasull i el teòleg Lluís Moncudill. Els horaris del Museu Bíblic són dilluns i dimecres de 9 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda. El divendres de 9 a 1 del migdia. I els caps de setmana 5 i 6 de maig de 9 a 1. I el 19 de maig, les jornades de portes obertes del Tàrraco Viva i Nit dels Museus, de 10 del matí a 1 del migdia i de 6 de la tarda a les 12 de la nit. Pel dissabte 21 d'abril, la trobada de cristians de l'Alt Camp, amb el següent programa. A 10 del matí, a la benvinguda. A 11:00, la xerrada sobre Jujol i la seva obra a Vallmoll. A 12:00 del migdia, les visites guiades al castell, l'ermita de la Mare de Déu del Roser i l'església de Santa Maria. A 2:00 del migdia, el dinar de germanor. A 5:00 de la tarda, la missa. Tot tindrà lloc a Vallmoll. Dissabte 21 d'abril, trobada general dels equips de la Mare de Déu a Reus, amb el següent programa. A 10:00 del matí, l'arribada. A 11:00 del matí, la presentació de la jornada als responsables regionals. A 12:15 del matí, la ponència a càrrec de Javier Grande, conciliari dels equips de la Mare de Déu. A 12:45, el taller d'oració i gincama. A 3:15, el dinar. A 5:15, els equips mixtes. I a 6:15, l'eucaristia i fi de la trobada. Tindrà lloc al Col·legi La Salle de Reus i organitza els equips de la Mare de Déu de Catalunya i Menorca.
I amb aquesta secció arribem al final del programa El Campanar d'aquesta setmana. Com sempre, us recordem que podeu tornar a escoltar el programa o bé descarregar-lo des del web esglésiadetarragona.cat. Que tingueu una molt bona setmana. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Tarragona 100.6.